Bon dia, Vicenç, no ho podies haver definit millor. Estem aquí en el mar de la tranquil·litat, al qual ens ha costat molt d'arribar-hi, perquè doncs, entre pilones i obres aquest poble és difícil, oi? Però finalment hem pogut arribar aquí al carrer Joan Tarrida, que doncs, ens esperava el senyor Jou. I el senyor Jou doncs, ens acull i ens sent i et sent amb aquella doncs, intenció de dir, home, per què veniu a parlar amb mi? Total, tampoc he fet res important. I probablement, no sé si el més important és la biografia o el que explica. Però ell mateix, doncs, amb una franquesa que l'honora, doncs, es treu en certa mesura importància.
Abans de començar, Joan, en aquesta casa hi deu haver més d'un record mariner, suposo, no?
I més de dos i més de tres. Entre records mariners i records familiars és una casa plena de records. Potser podem començar per aquí. En David Jou, bon dia.
Bon dia.
És una casa plena de records, aquesta, oi?
És una casa plena de records perquè ja té prop de 60 anys, no? La vam fer, com és lògic, amb la gran il·lusió de la joventut i esclar, mica en mica s'ha anat acumulant coses. Tenim una família ja amb certa extensió, no? I cada una està portant les seves coses. Llavors, esclar, la gent que ve aquí s'estranya de veure una casa tan plena de trastos i tot això. Però és que sap greu, no? Una cosa que fa tants anys que tens aquí i que tu te vas regalar a fulano o sotano o un fill o un net i tot això, doncs ho conservem.
Vicenç, et sent perfectament, eh?
Que jo ho sento amb una sorollada de fons, però en fi, farem el que podrem. David Jou, bon dia.
Bon dia.
Per què neix aquest llibre? Quina necessitat hi havia o si algú va dir-li a en David, posa-t'hi?
No, bé, en realitat el que va imaginar això de les memòries va ser el meu fill Lluís. No? Uh-huh. Sí, jo he estat aquí bastant temps allí lligat amb les meves històries dels americanos i de Cristina i d'una cosa i altra. I quan ja he acabat tot això, llavors els meus fills han estat, home, i per què no escrius això? I per què no escrius l'altre? I em va servir no solament per recordar i per fer un balanç de la meva existència, sinó que a més també va servir de passatemps, no? I els mateixos que em van introduir a fer aquesta memòria han sigut els que s'han encarregat de publicar-la.
Jo records aquestes alçades de la vida, com s'ordenen? Els records aquestes alçades de la vida, com s'ordenen? Com es poden posar en ordre els records aquestes alçades de la vida?
Bé, perquè també no és cap secret de dir que he estat 3 o 4 anys per fer-ho, eh? No ho vaig fer en dos dies, no. I llavors doncs s'ha anat fent i refent diverses vegades i després doncs en fi, guardo papers, guardo alguns diaris de l'època, fotografies, diaris de navegació, etc. I tot això doncs, ha servit de pauta per anar escrivint i per anar posant cronològicament més o menys totes les històries.
Alguns d'aquests records són molt potents, però no? Gairebé no faria falta ni haver-los deixat per escrit, sinó que la pròpia memòria els ha deixat marcats, no?
Sí, home, sí, com explicava aquí, amb tots els aus, a mesura que et van caient els anys a l'esquena, doncs vas perdent les activitats i, en canvi, la memòria se comença a estendre, no? I bueno, doncs això potser és el que ha ajudat a escriure i a fer aquestes memòries.
Segurament, més enllà del que explica el llibre, a més d'un li haurà cridat l'atenció o li haurà nascut una certa reflexió de l'home que treballa en allò que li agrada, però que en més d'un moment deixa per escrit que enyora la família, que sent que hi ha una part de la vida dels seus fills que no pot viure perquè les seves ocupacions el tenen lluny de casa. Hi ha en algun moment del llibre en què David Jou diu així obertament que els meus fills han crescut, que jo torno a casa i els veig ja grans, com si el temps hagués passat de cop. I per tant, en aquesta vida de David Jou que tants sitgetans no han conegut, com expliquen les memòries, aquesta vida professional que l'ha dut sempre fora de Sitges, suposo que equilibrar la balança entre la família i els viatges obligats per les circumstàncies professionals no ha estat fàcil.
No, és que la vida de la navegació és una vida molt dura i és una vida doncs, que està presidida quasi pel sacrifici, no? Perquè això és una renúncia a tot, no? Una renúncia a la vida social, a la família i tantíssimes altres coses, no? I especialment amb aquests últims viatges que havia fet, que duraven 2 mesos, no? 2 mesos, 59 i 60 dies, sense veure ningú. No és una cosa fàcil de suportar, no? I naturalment, llavors, amb aquestes circumstàncies, és quan aprecies més la casa, la família, els fills i tot plegat, no?
En algun moment del llibre, i no sé si això també pot servir per a aquells que s'hi vulguin dedicar o que professionalment es vulguin dedicar a desenvolupar una il·lusió, David Jou parla d'aquella primera trobada amb el seu primer vaixell, amb un vaixell que era gairebé, no direm que destartalat, però que no oferia o com a mínim estava lluny d'aquella imatge bucòlica dels vaixells, i de com la vida del mariner professional és una vida que es desenvolupa al llarg de molts anys i que no sempre arribes a topar amb aquella motivació professional que podies tenir quan estudiaves.
Sí, efectivament, és una constant aventura, no? Perquè no n'hi ha prou d'estudiar i navegar i tenir un títol, no? Després, un cop estàs en aquestes condicions, ja et ve, se presenta tota la vida davant i no saps exactament què passarà, no? Llavors, és que arribar a manar un barco, encara que sigui una cosa sense importància, però per un que ha estudiat això i per un que sempre ha tingut la gran afició pel mar i les coses, doncs és una gran satisfacció, no? Llavors, al costat d'aquesta satisfacció, doncs també pagues amb el sacrifici i amb altres privacions d'aquest tipus.
Llegint tota aquesta experiència professional, entre comandar un vaixell i comandar una tripulació, què és més difícil?
Bé, els vaixells sempre són iguals, no? Des que els construeixes fins que es podreixen. Però la tripulació és una cosa que està canviant constantment, no? Perquè cada viatge que fas es va renovant en part, no? En part perquè necessiten les vacances i llavors periòdicament es va canviant la tripulació. I bé, però no he tingut cap problema, no? No he tingut... És una altra època. També s'ha de dir que ha evolucionat molt això, no? Perquè entre la gent que vivia i treballava en aquells anys 1944 quan vaig començar i els que havien a última hora, doncs hi havia molta diferència, no? Molta diferència. Els que van començar sentien el barco i sentien la mar, sentien la navegació com una cosa com si fos a casa seva, com si fos pròpia, no? Però mica en mica la gent s'ha anat separant d'això, no? I llavors té unes altres aspiracions que no tenen gran cosa, i llavors pateixen més, no? En fi, és l'evolució que ha passat no solament en la navegació, sinó en tots els aspectes de treball, en fa l'efecte.
I aquesta imatge tan tòpica del mariner com una persona sorruda, eixuta, amb molt de caràcter, és certa?
Bé, hi ha de tot, no? Hi ha de tot. Potser sí que hi té alguna cosa que té a veure que està una mica separat, una mica silvestre, no? Encara que això no tingui res a veure amb el mar, però Silvestre potser és la paraula que s'hi ajusta més, i fa falta de relacionar amb altra gent i tot això, doncs et fa ser més teu i més no sé com dir-t'ho.
Parleu en el llibre, hi ha un episodi molt, molt contundent, el del 2 d'octubre del 1963, que David Jou defineix com la pitjor experiència de mar, aquesta explosió a la màquina de les escombreres. Sí. Allò va, no sé, va ser un punt d'inflexió en alguna de les maneres de pensar. Allò va ser, què, aquelles experiències que et plantifica la vida i de les quals n'has de sortir de la forma com sigui, va ajudar això, aquest fet tan inesperat i tan traumàtic en la vida professional de David Jou, a veure les coses d'una altra manera?
No. En fi, diguem-ne que és un pas més de la feina, no? Però de totes maneres, doncs, és una cosa que impressiona i que, en fi, que una explosió d'aquestes, que desapareixin 4 persones o 5, i, en fi, és un drama, no? Un drama. Però bé, com ha passat això, com ha passat en tants aspectes de la vida, doncs, continues la feina molt igual que sempre.
Home, d'aprendre a relativitzar molt, el caràcter ajuda també en això?
Home, esclar, a mi fa l'efecte que sí. Fa l'efecte que sí, perquè no pots comptar amb ningú. Trobes sol enmig de mar, no? I no pots comptar amb ningú. I el que no facis tu ja s'ha quedat per fer.
Treballar per CAMSA era una de les millors coses que li podien passar a algú en aquells moments?
Bé, sí, aquesta sí. Història... Jo vaig començar amb un barco que transportava carbó des d'Astúries aquí al Mediterrà, per la Renfe. Llavors els trens funcionaven amb carbó d'Astúries, que feia molta fum i molt poca força. No? I el barco aquell tenia 50 o 60 anys, quan era vellet.
El recordeu en el llibre com una veritable... Vaja.
Exacte, sí. Tot tronat, tot vell, no? Antic, no?
D'acord.
Del segle passat, en aquella època.
Era bo començar amb un vaixell així?
Home, és una sorpresa, diguem-ne, potser una mica desagradable.
D'acord.
No? Perquè quan ets a casa les coses semblen d'una manera, i que quan les toques, doncs, quan toques la realitat és una altra cosa. No?
Ho dic per si, amb el pas dels anys, hom s'adona que potser és bo començar per experiències d'aquestes tan poc motivadores així d'entrada, per després saber-li trobar un altre valor a les coses.
Home, jo em fa l'efecte que sí, que començar malament és, diguem-ne, un bon començament, perquè qualsevol modificació que hi hagi ja és un èxit, no?
Està clar.
En fi, jo no sé si ara m'estenc massa. No,
no, no. No.
Però he comentat moltes vegades, nosaltres, de la nostra edat, vam passar la guerra, vam passar moltes privacions, molta por, i, en fi, una cosa que no es pot explicar avui perquè ningú ho entendria, no? Doncs bé, després han anat les coses canviant, i avui dia, que amb aquesta crisi i tots aquests drames que diu que hi ha, doncs em sembla el paradís.
Respecte al que es va viure en el seu moment, eh?
Sí, exacte.
Està clar.
Si compareixes, compares el que vam viure fa 70 anys amb el que vivim ara, doncs esclar, és que no hi ha punt de comparació. Per malament que diuen que està avui tothom menja, no? I tothom viu, i tothom beu, i tothom, no sé, en aquella època, no, perquè jo i els que havíem viscut en aquella època havíem anat molts dies al llit sense sopar, i no per capritxo, és que no hi havia res, ni a més ni hi havia l'esperança per demà l'esmorzar, ni el dinar, ni tota la perspectiva, era molt poc atractiva.
No volíem trencar pas al fin de la història. Estàvem amb aquest vaixell fet una cafetera de 50 o 60 anys amb el qual David Jou portava carbó des d'Astúries fins a la costa de Llevant.
Ah, exacte.
D'acord.
Sí.
Això va ser la primera experiència, diguem-ne, de pes específic en la vida professional d'en David Jou. La d'aquest vaixell?
Sí.
Sí, eh?
Sí, sí, sí.
Després, i tenien com a referència el que comentàvem en la pregunta, la CAMSA, i treballar per la CAMSA,
sí.
Si era, no sé si dir, un incentiu o una il·lusió per qualsevol que es dediqués al món de la marineria en aquell moment.
Bé, en aquella època, doncs, els barcos de la CAMSA eren, en principi, més nous, no? Pràcticament acabats de fer, no? No hi havia pols de carbó i, en fi, era tot d'una altra manera, no? I, en fi, llavors va ser un graó que em semblava que havia prosperat molt, no? En fi, continuava navegant igual, però d'una altra manera, no?
En aquell moment, en el Golf Pèrsic, era què era?
Bé, era...
Era una aventura?
Sí, pràcticament, sí, perquè feia pocs anys que el Golf de Pèrsia començava a treballar exportant petroli, no? Molts pocs anys, relativament. I els barcos també eren poc apropiats per treballar. I bé, doncs vam passar unes aventures que avui ningú se li ocorreix. Sí, ningú se li ocorreria anar al Golf de Pèrsia amb aquelles condicions, però en aquella època no hi havia res més.
En qualsevol cas, una cultura, és clar, quan una persona ha anat des del Golf Pèrsic fins als Estats Units, suposo que el canvi cultural i la forma de viure les coses i la vida en general és absolutament diferent, no?
Oh, i tant.
Oh, i tant.
La nit i el dia.
La nit i el dia. Què va cridar més l'atenció de tot aquest món de l'Orient Pròxim? Què és el que va cridar més l'atenció?
Bé, pràcticament res, perquè el Golf de Pèrsia és una mena de desert, és una mena de desert, i les costes són baixes, en aquella època que hi anava jo, està absolutament separat de les poblacions i de la vida diària dels naturals d'allà, no? I les refineries i els cargaderos de petroli estaven absolutament separats de les poblacions, no? O sigui que no veiem res, no veiem res, absolutament més que les quatre tuberies, les vàlvules i els quatre individus que venien allà a relacionar-se amb nosaltres.
Home,
que a més la major part no eren indígenes, sinó que eren nord-americans o inglesos. Sí.
Era més o menys com en David Jou es podia pensar que seria aquesta aventura?
No, mai m'hauria passat per l'imaginació tot allò. No, perquè en fi, una cosa és la teoria i l'altra és la realitat, no? En tots els aspectes.
D'acord. Amèrica, en aquest sentit, responia més a la visió que podia tenir David Jou d'on anava?
No, no tenia, mai m'havia
imaginat
com era Nord-Amèrica, però de totes maneres t'impressiona, no? Perquè era una cosa absolutament diferent de la vida que teníem nosaltres aquí, de tal com era Espanya en aquella època, no? Llavors feia poc temps que els americans havien guanyat la guerra i tot el que era els Estats Units i els americans impressionava molt amb la gent, no? Fins al cine i les pel·lícules i tot això. Jo crec que va influir molt amb el, diguem-ne, progrés o canvi d'aquí, de la nostra Europa.
Mm-hmm. Expliqueu enmig de tot plegat com anàveu aprofitant moments de la vida. David Jou anava i venia, en algunes ocasions explica, per exemple, en el llibre com va ser el seu aprenentatge del carnet de conduir, anant amb un Seat 600 que diu que tenia el pedal de l'accelerador gairebé fix i que no podia accelerar, de manera que mai vam poder passar de la segona marxa dins de mitjà.
Efectivament.
Déu del cel.
Efectivament. Bueno, així vaig treure el carnet de conduir en aquestes condicions. No?
Que us heu considerat bon conductor o què?
No, jo no m'he considerat mai bo de res. No? Però bé, amb tot i això, doncs, el primer dia que em vaig instal·lar a Cartagena,
sí,
l'any 68, acostumat a la gran separació en tots els aspectes que hi havia entre, diguem-ne, la meva vida,
sí,
i la vida de casa, doncs, quan estava en viatges de 2 mesos o inclús de 2 anys, una època vaig estar 2 anys sense trepitjar a casa.
Una època que l'expliqueu amb aquell reconeixement i aquella franquesa de quan torneu a casa, veieu els vostres fills,
sí,
i teniu aquella impressió de dir com han passat els 2 anys, sí, veient créixer la canalla.
Sí, és cert. No? Doncs bé, doncs, quan em vaig quedar a Cartagena l'any 68, tenir un cotxe i pensar que només en 8 hores podia anar a casa, doncs és que aquestes ocasions no me les perdia mai.
Està clar.
Sí. Llavors amb aquesta vaig tenir ocasió de practicar molt l'automobilisme, però amb això no em considero ni cap expert ni cap professional.
És que fent valer l'anècdota, perquè ho expliqueu d'una forma tan gràfica, diu David Jou, l'únic exercici era aparcar, però la primera ens van donar tots dos el cèlebre document, aquests 600 en què no es podia passar de primera.
Ah, sí, efectivament, sí.
Ara que parlàvem de la vida familiar, hi ha en aquestes anades i vingudes diverses reflexions a l'entorn de la família. Un, sobre el paper de Lolita Mirament, el paper de l'esposa de David Jou en tota aquesta vida, i en la mesura que va passant el llibre, hom s'adona del que ja és una evidència, que segurament David Jou no hagués pogut fer tot això que ha fet sense la Lolita.
Home, la Lolita ha sigut... Bueno, ha sigut, encara és una peça fonamental de la meva vida, no? I amb aquest aspecte suposo que vaig tenir moltíssima sort, no?
Perquè aquesta és una vida familiarment complicada, no? Des d'un punt de vista de concepció de la família o de com molts la poden tenir concebuda, treballar en la vostra feina, diguem-ne que genera un condicionant molt, molt fort en la vida familiar, no?
Home, és natural, perquè, en fi, estar mesos i inclús anys fora de casa, doncs és una cosa, en fi, que no passa a tothom, això.
Mm-hmm.
I tampoc és fàcil d'explicar, no? Per tant, hi poses un efecte molt especial tant amb la família com la casa, no?
Un en algun moment, no sé si aquestes alçades de la vida o en alguna altra ocasió, s'interpel·la sobre el seu paper de pare?
Sobre?
El seu paper de pare? D'un pare tan allunyat de casa seva que esgarrapa el temps d'aquella...
És que ha sigut el paper de Lolita Mallavent, ha sigut bàsic per tot. Ha sigut bàsic per tot, perquè amb aquests anys, quan jo vaig marxar la primera vegada cap a l'estranger, a navegar amb un barco estranger, vaja, que va ser el mes de febrer de 1955, doncs tenia un nen, que era en David, que tot just començava a caminar en aquell moment.
Uh-huh.
I quan vaig tornar, aquest ja caminava, ja parlava, hi havia en Lluís, que era el segon, i en fi, i tot això... Més la casa, tot això se n'ha carregat la Lolita Mirament, no jo. Jo he anat seguint, doncs, amb una curiositat, com si hagués vist una pel·lícula del cine, no?
Ah, en aquestes anades i vingudes, la vida també va fer coincidir una vinguda de David Jou amb la mort del seu pare.
Ah, sí. Sí, bueno, va ser pràcticament una casualitat,
uh-huh,
no? Perquè la mort no està mai prevista, i en aquella època jo estava de vacances, i aquestes vacances les vaig poder prorrogar una mica perquè ja es veia com acabava tot, no?
Com va viure el pare l'aventura d'aquesta vocació marinera d'en David?
Bé, el pare, en fi, en principi no li feia gràcia que jo, perquè, home, sempre estàs fora, sempre sí, efectivament.
Efectivament.
Però resulta que va donar la casualitat que el dia que es va morir el pare, l'únic que hi havia a casa era jo, i els altres que no eren navegants estaven fora. Uns a Colòmbia, els altres a Dinamarca. Bueno, que és veritat.
Sí. En algun moment veu pensar, jo seré fora en alguna circumstància especial per a mi o per la meva família i no podré estar a casa? Això es pensa en alguna ocasió?
No, perquè...
Si no, no acabaries mai, suposo, no, de pensar.
Exacte.
Ja, suposo que anàveu per aquí.
Exacte, només es poden agafar dos o tres temes al mateix temps. No? Bueno, els més intel·ligents en poden fer molt més, però jo que sóc un individu d'una resiliència, d'una intel·ligència absolutament normal, no? Doncs no puc fer miracles.
En David Jou es jubila quan?
Doncs em vaig jubilar l'any 1985, Sí, quan tenia 61 anys, i em vaig jubilar d'aquí, de la refineria de Tarragona.
Sí. I aquesta era una edat, aquesta era una edat de jubilació normal, o els mariners encara poden tirar uns anys si haguessin volgut, o...?
Bé, en aquella època, quan em vaig jubilar, ja feia quasi 20 anys que no navegava. Sí, quasi 20 anys que no navegava. I aquest treball d'aquí, de la refineria de Tarragona, bueno, de la part de les instal·lacions marines, que és la que em corresponia a mi, era una feina molt entretinguda i molt variada, no? Molt interessant, no? Però al mateix temps també una mica exposada, no? I, en fi, la jubilació em va donar una certa tranquil·litat, perquè aquell perill constant, doncs, me'n vaig treure de sobre.
És paradoxal això també, eh? En David Jou havia tingut més sensació de perill treballant a la refineria de Tarragona que no anant a portar petroli amb un vaixell al Golf Pèrsic.
Efectivament, sí. Potser també era perquè m'havia fet més gran i veia les coses d'una altra manera.
Què passa? Que la veterania o l'edat, què afegeix? Responsabilitat o una mica sensació de respecte a les coses o què?
No sé, exactament no sé què dir, però bé, en realitat una de les coses que sí és que a mesura que et fas gran, doncs vas, per una part, vas perdent les forces i l'entusiasme, no? Aquell entusiasme de la joventut que moltes vegades no sap el per què el té, l'entusiasme. Però
bàsicament la sensació que tenia David Jou treballant a la refineria de Tarragona era aquesta.
Molt diferent, sí, molt diferent.
Us jubileu a l'any 85 i us venen a buscar l'any 87 per ser candidat a l'alcaldia.
Sí, efectivament, sí. I bé, jo no tinc massa interès en tot això, no? Però també em va saber greu, quan vaig veure, diguem-ne, amb la confiança que venia aquella gent a buscar, em va semblar que no estava bé que digués, mira, aneu a passeig, jo ja estic jubilat. No tinc per què preocupar-me de res.
Però sí que segurament ens servirà. En el llibre no exposa massa aquest aspecte en David Jou, però una certa apreciació del món de la política segur que la deu tenir en David Jou. De com funciona, de com es desenvolupa, si l'experiència personal dins aquest món va ser una experiència enriquidora però decebedora per a altres coses.
Sí, una mica de cada, no?
Una mica de cada.
Sí. És molt lamentable de que un cop ets allà, que no és la gent, només estigui pensant en el seu partit, no? I no amb la feina que hi ha, no amb la feina que s'ha de fer, sinó si la fa aquest o la fa l'altre, no? I es perd molt de temps, i es perden moltes energies amb aquestes coses. Si tot es dediqués a treballar com s'acostuma a fer amb les pròpies empreses, no? Per si amb empreses, és clar, cada un té la seva manera de pensar, però a última hora la feina és la que mana el comportament i l'activitat, no? I no si ho fa un socialista o un font d'aquí o un font d'allà, no?
Sou home d'ideologia, però no sou home de partit.
No. Bueno, ja n'estic separat jo de tot això, no?
En fi,
tinc les meves idees,
sí.
Però...
Però vaja, no va ser una experiència que us motivés prou com per seguir, eh?
No. Però jo hi vaig anar, diguem-ne, per complir...
El què? L'expedient?
L'expedient, sí. No l'expedient. Sinó per complir amb la promesa que a mi em van venir a solitar, la promesa que vaig fer de dedicar-me a aquesta cosa.
Que veu fer un exercici de disciplina personal. Eh?
Exactament, i a més ja quan vaig fer, vaig dir, jo només jo m'hi vull dedicar 4 anys i prou.
Sí. Heu estat home disciplinat? S'ha de ser disciplinat?
No, jo crec que no massa, eh?
No?
No, em sembla que no. No m'hi considero massa disciplinat, no? Potser tinc... No em considero disciplinat en molts aspectes.
Gairebé esteu a punt de dir-nos que és més disciplinat l'entorn que heu tingut que no pas el propi David Jou?
Potser sí.
Aquest entorn que us ha ajudat a avançar, i el llibre acaba amb experiències, a part d'experiències de viatges familiars, amb una iniciativa, amb una experiència que sí que mereix tots els elogis per part de David Jou, que és la de l'Ave Maria.
Ah, sí. Bé, això també és una cosa que em va caure, diguem-ne, com l'Ajuntament, no? Perquè això va ser una fundació que va promoure la Rosalia Dalmau. Rosalia Dalmau és de Noies de Can Fals, que em se'n deia tothom, i com que nosaltres teníem una certa relació familiar amb això, doncs ens van aplegar uns quants i ens van deixar aquesta finca amb aquest propòsit, no? I bé, encara que la meva feina no hagi sigut fonamental ni molt menys, però bé, estic molt satisfet d'haver-hi intervingut i d'haver-hi col·laborat. Bueno, encara hi col·laboro, no? I que tot això també s'ha d'aprofitar l'ocasió per dir que vam tenir la gran sort de trobar Antoni Reverter, que ha sigut la verdadera ànima d'aquesta Fundació Ave Maria.
Us heu deixat alguna cosa en el llibre? O alguna d'aquelles, no sé, d'aquelles qüestions que formen part, diguem-ne, de la vida de cadascú i que enteníeu que no valia la pena ser publicada?
Home, no sé què dir amb això, no he dit no, això no, i això sí.
No ha fet falta, vaja.
Coses que s'han quedat al tinter, com es deia abans, no? Perquè no te'ls han recordat, o et va semblar que en aquell moment no venia a to escriure-ho, etcètera, no? Però bé, per mi... Ja està bé el llibre.
Doncs abans de retrobar la paraula amb en Joan Tutusaus, ha plantat algun arbre, David Jou?
Sí. Com a mínim aquí a casa sempre n'hi ha hagut un arbre. No l'he plantat, però l'he fet plantar.
Ho dic perquè allò de l'arbre, el llibre i els fills, doncs vaja, per llibres no serà...
Sí.
Per fills tampoc serà,
i l'arbre
és a casa. Eh?
Jo, en fi, no sé si es pot considerar una veritat, però bé, de totes maneres, de tot plegat, n'estic molt satisfet. De l'arbre, dels fills i de la casa i de la lluita mirant.
Joan.
Digui'm.
Bé, no, bàsicament, no haig de dir. Gran cosa, molta quietud, per cert, per aquí o no? Perquè l'entorn de la casa també ha canviat molt, això, eh?
Sí, l'entorn de la casa ha canviat i ha canviat força, i per això ho certificàvem. Clar, sempre hi ha una cosa o una altra aquí fora, a la plaça Indústria, al carrer Joan Tarrida, i tot plegat fa que aquestes quatre parets siguin com un petit oasi de pau, malgrat que nosaltres de fons anem sentint encara alguna obra, oi, que hi ha pels voltants, que hi ha pel carrer. Però nosaltres ens hem sentit molt ben acollits i ens hem sentit molt bé a dintre d'aquest petit oasi de pau.
Doncs acomiadem la conversa de nou amb les notes al piano de Xuxo Valdés. David Jou, gràcies una vegada més.
Moltes gràcies a vosaltres.
Memòria de Navegacions, editat per Pagès Editors, al control tècnic de la mòbil, en Jordi López. Hem parlat amb en Joan Totosau. Joan, bona tornada.
Fins ara.
Memòria de Navegacions, records de Sitges i del Mar, amb David, Jou i Andreu, editat per Pagès Editors, 400 pàgines de molt amena lectura, que el recomanem, amb Sitges en el rerefons, la vida familiar, el pare, els diferents esdeveniments de la història d'aquest home amb gairebé 90 anys. Nascut el 26 de setembre del 1924. Ens aturem per les notícies i en 5 minuts tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.